Susana Jiménez, de la que ara parlarem, també va estar amb Nélida Roca.
Nélida.
Ja sé que no us sonava res, Nélida Roca, però si us diem que era coneguda com la Venus de la calle Corrientes,
home,
ja us fareu una idea de com era aquesta senyora.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
La Venus de la calle Corrientes.
Exacte, la Venus de la calle Corrientes.
Calle.
Era anava fet tot, era una dona sofisticada, no? Era una dona sofisticada que va tenir el caprici d'aliar-se amb Monzón, que seguia sent, la veritat, un garrulo del 15. Quan ell va anar a París a defensar el seu títol de campió del món, que és l'època en la que Alain Delon exercia com a promotor de boxa i era el seu agent, eh? Ell li va preguntar a la seva man què volia, què creus que te traiga de París? I ella li va dir el que volia, però ell no va entendre, li va repetir dues vegades i va dir, me lo apuntas en este papel, i això li va fer, li va apuntar en un paper i se'n va endur el paper a París.
Ell, quan estava a París per fer combats, sí, sempre tenia la càbala, que era la mania aquesta de, sí, fer un ritual. I passava sempre caminant per sota l'Arc del Triomf perquè creia que això li donava la victòria. Vale. Aleshores, el dia de la baralla, se n'adona que no li ha comprat el que li havia demanat la Venus de la calle Corrientes i li demana a un periodista que l'acompanyi a fer la compra. I el periodista li diu, què te pidió? I l'altre li diu, paté. Diu, paté?
En el papel pone paté.
I diu, paté, però paté de què? Perquè hi ha paté de campanya, paté de pimenta, paté de no sé què.
Estamos en França.
I diu, a veure, dame el papel. I li dona el paper. Y le digo, negro, esto no es paté, es un Patek Philippe. Un Patek. Un reloj que te va a costar una fortuna. Ell va anar, el va portar a la Place Vendôme, a la botiga de Patek Philippe, i li va demanar el rellotge. El rellotge en qüestió costava 8.500 dòlars. Que he fet el càlcul i el canvi serien uns 45.000 euros actuals.
Hòstia, Déu-n'hi-do.
Sí. Millor haver-li portat una mica de foie gras.
Una mica de foie gras. Imagines el retorn amb una llauna de foie gras.
Bueno, aquella època a Argentina no hi havia targetes de crèdit.
Hosti.
I ell, clar, no portava els diners.
Efectiu, no.
Exacte. I va dir, ostres, m'ho envieu a l'hotel i aleshores jo us ho pago. Aleshores els encarregats de la botiga van dir, hòstia, aquest tio ens està timant, no sabem què fer. Van entrar dintre, van fer unes trucades i van sortir i van dir, no se preocupe, el señor Alain Delon corre con todos los gastos.
Oh, Alain Delon, eh?
Sí, sí. Totes aquestes aventures en amants es van acabar quan va conèixer el rodatge de la Mari, com dèiem abans, a Susana Jiménez, que era una família del Santi. Que era, la veritat, un
castell. Podria ser, eh?
Podria ser, perquè era un castell de dona, i tu ets un castell d'avi, no? Es va enamorar i el va deixar, i el va deixar a la pelu de mala manera. La pelu, què veia? Veia les portades de les revistes del cor com les seves banyes eren retransmeses en directe i es va emprenyar i el va demandar...
Ho de Shakira no és res comparat amb el que va
passar. Ah, sí? Es va reaccionar la pelu.
Igual de famosos, sí. El va demandar per abandonament de la llar i injúries. Va demanar l'embargament de tots els seus béns. Òbviament, com dèiem ara, eren com deia, Shakira i Piqué o Giselle Bündchen o Tom Brady.
Era l'esportista més important, clar, i ella l'actriu més
conegut. I ella l'actriu més conegut. Ah, home.
O sigui, sortien cada dia a les telenotícies, als diaris...
Es perseguien als restaurants on anaven...
Però les coses no eren tan idíl·liques. Si Monzón va fotre d'hòsties a totes les seves dones, Susana Jiménez no va ser una excepció. Com les seves altres parelles, Susana cada cop més sovint cancel·lava programes de tele, actuacions o rodes de premsa pels blaus que presentava la cara o els braços. O el coll. Aquest cuento de que s'ha caigut o s'ha fet un cop contra un moble ja era massa recurrent, ja s'havia gastat. I Susana queia més als hotels que a l'inspector Clouseau. Clar, no, era un hotel, s'ha relliscat.
No, un hotel, no tant, sí.
Fins que, òbviament, va arribar la tragèdia.
Los maté, sí, senyor.
Cada moment estem parlant d'una estrella mundial, que el seu país és un heroi.
Un heroi, sí.
Però que està matxacant dones sense, sí, parar, no?
I un home violent, misògin, agressor, amb total impunitat, reconegut per tota la societat, un ídol, i tots els ingredients perquè la cosa acabés malament, home, estaven servits. Home. I a més era molt gelós. Quan estava amb Susana Jiménez es va exagerar, es va casar amb la seva última dona, la model... Ell va deixar a Susana Jiménez i es va casar amb una actriu i model uruguaiana que es deia Alicia Muñiz. O Muñiz, depèn de qui ho deia, amb la que fins i tot va tenir un fill que es deia Maximiliano.
Sí, la va conèixer l'any 78, quan anava la Susana a veure revistes. Susana Jiménez s'havia retirat dels teatres i era presentadora de televisió, i Alicia era la noma reina del destape, en aquells moments. Es van casar el 1981, i el 88 la va matar després de
pallissar-la. Què dius?
Després de pallissar-la, sí.
Va matar la seva dona?
Sí.
A cops de puny?
Ja veuràs. Ja. El seu judici... vuelo sin motor. El seu judici només pot ser comparable, si fem una mica de memòria, al de O.J. Simpson. Màxima estrella del país, amb perdó de Maradona, la màxima estrella del país era acusada d'assassinat.
Els fets van ser els següents. A causa dels maltractaments de Monzón a Alicia, aquests ja vivien separats, però no divorciats, i tenien un fill. Ella era a Uruguai i el fill que tenien en comú, de 4 anys, es va quedar a passar l'estiu amb el seu pare. El febrer a Argentina és l'estiu. Monzón va llogar un luxós xalet a Mar del Plata, propietat del famós actor Adrián El Facha Martel. No li deien Facha per ser de Vox, li deien Facha perquè...
No era feixista.
Era, bueno, segurament sí, és guapo.
Un Facha. Ah, la Facha, la que va ser.
Era el galant més famós de les telenovel·les i, a més, politoxicòman, traficant de drogues, agressor, alcohòlic i, evidentment, amic de Monzón.
Sí, Alicia va sospitar, mitjançant les converses amb el seu fill, que passava 15 dies d'estiu amb el seu pare, que era testimoni a aquella casa d'orgies i que presenciava constantment escenes que no es veien ni a The Idol ni a Élite juntes. Aleshores, què fa? Ella decideix viatjar de Montevideo a Mar de Plata per treure el nen d'aquella casa. Arriba el dia 13 de febrer, Monzón la va recollir a l'aeroport i al principi tot semblava més o menys civilitzat. Van a una festa d'aniversari del famós locutor Velasco Ferrero.
Com si fes a la teva festa d'aniversari, més o menys.
Sopen amb el Facha Martel, que com diu és Facha, que és guapo, perquè en argentí Facha es diu Facho. Uh-huh. Facha Martel al Club Peñarol, van al casino, i allà, quan Monzón ja va... Ja, com,
completament begut.
Totalment begut, comencen els problemes.
Sobre les 5 del matí tornen a casa amb un taxi, perquè Monzón, evidentment, no pot conduir, i el taxi ella li diu que s'emporta el nen, i ell entra en còlera, i la comença a pallissar.
Allà al taxi mateix?
Allà al taxi. El taxista, en principi, li salva la vida a Alicia, perquè diu que es baixin i deixen de barallar-se, però no fa res més el cabró, no avisa la policia. Els porta a casa seva, on ella agafa del cabell a Alicia, que sagnava ja pel nas, i els llavis, i l'arrossega fins a l'interior. Entren al xalet i allà tenen una forta discussió que Maximiliano i el fill de Martel, que dormien a l'habitació del costat, senten. Monzón li pega 2 cops de puny a Alicia, i estem parlant d'un campió del món de boxa, l'agafa pel coll i l'estrangula. I ja, quan és morta, la gent sap al balcó perquè simulia un suïcidi.
Què dius?
Sí, i aquí s'inicia una mena de farsa macabra. Monzón triga 2 hores a avisar a una ambulància. En aquestes 2 hores ningú sap molt bé què va passar, però el cas és que es canvia de roba i desapareix completament la que portava i es llença ell mateix pel balcó i es trenca la clavícula.
Ell es tira pel balcó?
Sí. És aleshores quan avisa...
El balcó és un primer pis a 2.5 metres.
Llavors, ell avisa els serveis d'emergència i la seva història és que van discutir amb la seva dona, que ella es va intentar suïcidar i que ell, per salvar-la, es va llançar darrere i van caure junts.
Clar. Us podeu imaginar que tota l'opinió pública va comprar la versió de l'heroi del campeón, menys la família d'Alicia i el fiscal de Buenos Aires.
Quin horror.
La família i els amics d'Alicia ja van revelar que ella havia denunciat molts cops per maltractament a Monzón i que mai la policia li va fer cas. El fiscal va sospitar del fet que algú que es vulgui suïcidar no es tira d'un balcó del primer pis.
Home, no.
Que està a 2.5 metres. A més, tenia els canells intactes. Si tu et tires qualsevol... ho primer que posa són les mans, i ella tenia trencat el coll i els genolls. Per moltes ganes de matar-te que tinguis, sempre poses les mans. La sorpresa és que ja estava morta quan la van llançar pel balcó.
Sí, el tema de que mai aparegués la roba de Monzón i que en el registre posterior es trobés enterrada al jardí una bàscula de pressió per passar grams, i que hi hagués un rastre de sang que anava des d'on es va aturar el taxi fins a la porta de la casa, home, doncs també feia una mica sospitar, no calia ser fent inspector Clouseau. La primera autòpsia a Alicia va ser un desori. Es va decretar mort per impacte, però el testimoni d'un ciruja, un ciruja és un drapaire, que ara el Santi explicarà per què li diuen ciruja als drapaires.
Els argentins ja han vist que són els millors posant noms.
Sí, sí.
El drapaire que agafa i que remena coses a la brossa és sí. Un ciruja.
Un ciruja.
Sí, perquè el tio busca per la brossa i treu exactament el que necessita.
Un ciruja.
I es diuen el ciruja. Sí. Exacte.
I aquest testimoni ho va canviar tot.
Aquest, perquè estava recollint brossa per allà i ho va veure tot. Exacte. Aquest ciruja, que es deia Rafael Crisanto Báez, ho va veure tot. Va declarar que des del carrer va veure com Monzón agafava pel coll a la seva dona i després, ja sense coneixement, tiró a la senyora des del balcó com si fos una saca de papa.
Sí, davant d'aquestes afirmacions es va exhumar al cos d'Alícia i se li va practicar una segona autòpsia que va descobrir un fet tan sorprenent com impactant. Com era que deien que havia mort d'impacte, a la víctima li havien extret el múscul esternocleidomastoideo abans de la primera autòpsia. Jo diem, com? Aquest múscul era el que els forenses coll, podien demostrar això. Que Alicia havia estat estrangulada abans de caure pel balcó.
Li havien tret.
I, no,
tret
i no el tenia.
No ho puc creure.
Aleshores, què va fer? Va començar el judici del segle Argentina, com el de O.J. Simpson, sota la sospita de que durant el trajecte de la casa del crim a l'hospital, el cos es va perdre durant 11 hores a les que va aturar-se en una clínica privada i li van extreure aquest disco.
Sí, no va ser per res un judici fàcil. El cirujà el van mirar a desacreditar dient que l'havien vist en diversos, diversos testimonis dient que l'havien vist a altres llocs de, no de la ciutat. Va aparèixer un taxista que va dir que és el que va portar a Monzón, taxista trutxo, un taxista fals, i que parecien dos enamorados, va declarar. El fiscal i la família de la víctima van ser amenaçats de mort mentre Monzón, a la presó de Batán primer i a Santa Fe després, rebia les visites d'Alain Delon, de Mickey Rourke o de Maradona. Tota la premsa estava a favor d'ell. En canvi, cap de les seves anteriors parelles, inclosa Susana Jiménez, van voler declarar a favor seu. Totes tenien les marques de la seva relació amb Monzón. Totes elles eren conscients que el que li havia passat a Alicia li podia haver passat a elles.
Sí, no va servir de res. Va ser condemnat a 11 anys de presó. El Dalego va viure com un rei, de seguida es va beneficiar de permisos i beneficis. I aquest, al final, va ser la seva condemna. El 8 de gener de l'any 95, de tornada a un permís penitenciari en el que teòricament havia de fer d'instructor d'esports pels fills dels funcionaris de les presons, però en el que van a fer un asado amb els col·legues, Monzón va agafar un R19, un Renault 19, absolutament borratxo, i a 140 per hora va tenir, com és molt normal, un accident mortal amb una carretera recta. A conseqüència de l'accident, es va matar ell, el copilot, i una dona que anava al cotxe va quedar molt, molt greu.
Sí, quan es va conèixer la seva mort, què va passar? El país es paralitza, clar, clar. I el fan una víctima un altre cop. Es van fer especials de tele i ràdio. Argentina es va posar de dol. 60.000 persones van anar al seu funeral. El van acomiadar com un heroi. Moltes dones, però, van respirar tranquil·les. La seva sentència, això és molt important, va suposar que per primer cop a Argentina s'utilitzés la paraula feminicidi. La seva estàtua a Santa Fe, té una estàtua gegant a Santa Fe, tipus com la que hi havia, però molt gran, que fins al 2018 posava Carlos Monzón, campeón del mundo. Fins que un grup d'art urbà, que es diuen los subfluviales, va canviar la placa per una que posava campeón del mundo y feminicida.
I feminicida.
Hosti, però quin autèntic desgraciat. Quin personatge. Sí. I, efectivament, un retrat més d'aquests que en convertir-se en un heroi nacional... No, és totalment. Impossible.
No, però és que hem pensat era molt bo per tu, per això de portar la fama és important.
Va,
sí. és important i tu has de veure de que no et passi una queixa igual i que no acabes amb una
R9 matant
una família.
No passaràs, res semblant. En fi, avui Carlos Monzón, un dels grans boxejadors de la història i un autèntic criminal.
Que
parla del personatge.
Sí, que són 13 capítols, està bé.
Doncs, saps com es diu? No, ja ho buscarem.
Monzón.
Ah, es diu Monzón.
No, que es diu?
Bueno, pot ser qualsevol cosa.
No, però Monzón és un nou equívoc, perquè diu, no, jo no vull veure res.
I està molt bé.
No vull veure la sèrie que està al National Geographic.
La sèrie, en els dos últims capítols, canvia el nom i es diu Muñiz.
Ah, mira. Monzón, doncs, Carlos Monzón, que passa a ser claríssimament un execrable de manual. 11 i 13, gràcies Malcolm, gràcies Santi.
A tu. Vosaltres.
Tout le monde viendra me voir pendu. Sauf les aveugles, bien entendu.
Hora d'actualitzar la informació amb la Marina Arbós. Què tal, Marina? Bon dia.
Bon dia.
L'inici de la segona quinzena de juliol, que es comença a notar les carreteres, les més afectades, les que van cap a la costa, a aquesta hora ja acumulant diversos trams de retencions.
Sí, per molta gent avui comencen les vacances i molts han decidit marxar en cotxe. En aquest moment hi ha cues en uns quants punts del país, sobretot a les carreteres que van cap a la platja. Ens actualitzem en aquest moment amb el Servei Català de Trànsit, Sílvia Delamo.
Bon dia, des del Servei Català de Trànsit. En aquest matí de dissabte hi ha mobilitat en el cas a sota de la P7, on registrem 13 quilòmetres entre Gelida i el Papiol en sentit Tarragona, i en sentit Girona els vehicles s'aturen a Montornès, Llinars i Massanet. També hi ha retencions, per exemple, a la C32 a Argentona cap a Mataró, a la C35 a ja Llagostera cap a Palamós, com també a la C65 en aquest mateix sentit. Com sempre, demanar-vos molta cautela i que no baixeu la guàrdia en cap moment.
Encara sobre mobilitat, recordem que aquest cap de setmana hi haurà talls de circulació a la Ronda Litoral i també a la B20. S'hi faran les obres de la segona fase de renovació de l'asfalt. Els trams afectats són les sortides 27 i 30, sentit Nus de la Trinitat. I a les platges, aquests dies han estat marcats pels ofegaments mortals. En total n'hi ha hagut 13, és la xifra més alta des de fa 10 anys. Els experts en salvament marítim demanen millores en un sistema que diuen està antiquat i que s'ha modificat poques vegades els últims anys. Ho ha explicat al Via Lliure de RAC1 el professor de salvament aquàtic, Ramsès Martí, que alerta de la falta de socorristes a les platges, sobretot quan aquests han de cobrir distàncies molt grans.
El sistema de gestió dels serveis de vigilància i salvament a les platges de Catalunya està antiquat. Ens han quedat fa 25 anys i poques millores hi han hagut. I gran part d'aquest tipus de víctimes, d'aquest perfil de víctima d'edat avançada, doncs no és el socorrista qui el detecta, sinó la gent que està al voltant. Si tu tens un servei de salvament i socorrisme que el poses precisament per això i estem detectant que no es detecten aquestes víctimes, alguna cosa està fallant.
També demana a les famílies i a les persones grans que extremin les precaucions a l'hora d'endinsar-se al mar, encara que hi hagi bandera verda o groga. I en política, Alberto Núñez Feijóo fica la banya en la mala gestió econòmica de Sánchez. Assegura que l'economia espanyola ha tocat fons els últims anys i promet que si arriba a la Moncloa la convertirà en un referent per la Unió Europea. Aquest matí el candidat del PP és a Vitòria. Anem cap allà, Raumanyer.
Sí, Feijóo es compromet a col·locar l'economia espanyola entre les tres millors d'Europa. Assegura que després de 5 anys, Pedro Sánchez l'ha deixat a la cua de la llista.
La economia en la calle, la economia en las tiendas, la economia en los supermercados, la economia real no va com una moto. Al contrario, llevamos 5 anys siendo el pepito grillo d'Europa.
Des de Vitòria, Feijóo ha tret pit d'haver evitat un govern en Bildu a la ciutat. El PP ha donat suport a l'alcaldia del PSOE, com va fer a Barcelona, i li retreu als socialistes que no facin el mateix quan l'escenari és al revés.
I ara els esports amb Pol Rodríguez.
Ansu Fati ha retallat les seves vacances i avui ja ha trepitjat la ciutat esportiva del Barça, tot i que per fer feina al gimnàs. El jugador, com la resta d'internacionals, estava citat dilluns, però ha decidit tornar un parell de dies abans. Mentrestant, Sergi Samper deixa el Vissel Kobe. El club japonès ha anunciat la rescisió del contracte del barceloní després de 4 temporades. Aquest diumenge jugarà el seu últim partit, tot plegat el dia en què l'Arsenal farà oficial el fitxatge més car de la seva història i també de la història del futbol anglès. És el migcentre procedent del West Ham, Declan Rice, pel qual han pagat 120 milions d'euros. Mentrestant, el Tour de França arriba al seu cap de setmana més decisiu, entre avui i demà es disputant les principals etapes als Alps francesos, que decidiran el pols entre Jonas Vingegaard, líder de la prova, i el seu màxim rival, Tadej Pogacar, que es troba a 9 segons del danès. Avui, 14a etapa de 152 quilòmetres entre Annemasse i les Portes du Soleil, amb l'ascens del Coll de Juplan, de categoria especial, situat a 12 quilòmetres del final. A banda, l'etapa la completen 3 ports de primera categoria. Tot plegat arrencarà a 1:15 del migdia. I en natació sincronitzada, la catalana Emma García amb Denis González s'han classificat aquest matí per la final de duo mix. A 11:15, la també catalana Iris Tió, 11:45 volíem dir, Iris Tió disputarà amb Elisa Osoguina la final de solo tècnic.
I el temps, durant tot el cap de setmana es mantindrà l'ambient de ple estiu, amb calor intensa a l'interior i una sensació d'aixafogor molt marcada a la costa. El sol continuarà dominant, tot i que hi haurà alguns intervals de núvols baixos que faran la guitza arran de mar. I aquesta tarda s'escaparà algun ruixat o tronada al Pirineu, més probables a la banda de Lleida.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Ei, Pep, com vas? Bé, escolta, crec que m'he perdut. Sí. Tinc l'ubicació oberta al mòbil, però no hi ha senyal. D'acord? Sí, acabo de passar la rotonda i giraré cap a la dreta. Però després... Ah, doncs faré la volta. Tranqui. Merci, tio. Fins ara.
Parlar per telèfon mentre condueixes és una distracció que pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit.
Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix. Una Catalunya i una Espanya que avança. Nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. El proper 16 de juliol, a partir de les 11 del matí, vine al nostre acte central de campanya al Palau de Congressos de Montjuïc amb el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez. Amb tu, Catalunya avança. Amb tu, Espanya avança.
El preu Lidl és...
Nectarina per 1,49 al quilo, t'estalvies un 34%. Tan fresc com es conserva el menjar amb la nostra envasadora al buit Silvercrest per 24,99. Lidl, marca la diferència.
Sondra Radvanovski i Piotr Bechawa, junts de nou al Liceu. Dues de les veus més estimades pel públic en un recital memorable amb grans àries de Verdi, Puccini i de Dvořák. Tosca, Aida, Rusalka. Els dies 13 i 16 de juliol. Entrades a liceu.cat.
Aquest estiu arriba Esperando a Dalí, amb Iván Massaguer, Pol López i Vicky Peña.
Quiero pintar el pueblo de Cadaqués de color amarillo.
El 14 de juliol s'estrena aquella comèdia deliciosa que et farà somiar i sentir el sabor del Cadaqués dels anys 70.
¿Y por qué tienes tantos maniquís, Jules?
Porque están esperando a Dalí.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
Aquesta setmana us proposem volar fins a la lluna amb un dels grans clàssics del repertori de Frank Sinatra. Si voleu conèixer la història de Fly Me to the Moon, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1. Dia lliure amb Xavi Bundó.
9 minuts i arribarem a 2:15 del matí i estem per aquí acompanyats dels pantalleros. Hola a tots, eh?
Ei, bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Hola, hola.
Què tal?
No, Noemí Escrivà, no, que li arriben regals.
És que li arriben regals i a mi el Toni no, i això comença a ser preocupant.
Sencera. Una caixa sencera amb bodis i amb coses. Sí.
I que a més, no sabem...
A més, som de pantallera. O sigui...
Sí, sí,
això
totalment.
D'on ve, escolta'm?
Això ve de la botiga Rocky Horror Baby.
Onda.
Supermaco, o sigui...
Pues el Broc ja no tenim fills, però si ens ho envies ho aprofitarem. Una cosa, aquests pijames per adults els tenen? Perquè jo me'l posaria.
No, perdona. Eh? És que, mira, hi ha un que diu Star Wars,
Star
com
Wars.
De plorar, i Magel el último.
Sí, sí,
sí. Són coses vinculades a Star Wars i a Harry Potter, que sí. A més són dels dos... dues de les teves nissagues.
Sí, sí, i tant. A mi m'encanten.
O sigui, t'ho han encertat de ple. I no diu de qui ho envia ni res, o sigui, a part d'ells.
Seran,
o sigui,
seran oients, no?
Algú ens escolten.
Que fort.
I una llaminadura, també, aquí.
La gent és estupenda. La gent que s'ho mereix, com la Noemí...
A mi, en canvi, no m'ha arribat, no arribat ni un flamet de la
gent.
No, avui ho he mirat a la bústia.
Quan
és... Perquè els de la Fageda són molt avançats en aquest sentit.
Clar.
Treballa molt la tecnologia i podria ser...
En sobre, no? Te'l porten en sobre.
A veure, abans que comencem pantalles, us he d'explicar una cosa. Que aquest estiu us podeu anar a refrescar la Filmoteca de Catalunya, que celebra 100 anys de la Warner, amb, per exemple, amb cinema de gàngsters, interpretats per James Cagney o Edward Robinson, també amb les pel·lícules...
Què no, és que és collonut,
això. Collonut, això. També amb les pel·lícules de detectius, amb Humphrey Bogart, envoltat de Femme Fatal com Lauren Bacall o Bette Davis. Si us agrada la proposta, podeu trobar tota la informació al web filmoteca.cat.
Tens una llista d'aquells moments en què no t'hi has atrevit? Doncs aquesta llista és el passat. Perquè a partir d'avui, el teu jo inquiet és qui mana. Pensa-hi, quan t'hi atreveixes, treus el millor de la vida. La pregunta no és per què, la pregunta és per què no. Sant Miguel, per als que s'hi atreveixen.
Sant Miguel en recomana un consum responsable.
Ho heu demanat i per fi és una realitat. Ja pots reservar les teves butaques amb Finesa Unlimited Card i seure amb els teus amics subscriptors. Entra a la teva àrea de client i comparteix el codi per vincular els vostres comptes. Gaudeix del cinema sense límits de Finesa, ara també en companyia. Consulta més informació i condicions a finesa.es.
Te informamos que las oficinas de correos de Barcelona Capital estarán abiertas este sábado 15 de julio de 9 a 21 horas y el domingo 16 de julio de 9 a 14 horas para facilitar el voto por correo. Si ya has recibido la documentación electoral, no esperes al último día para votar y acude a cualquier oficina de correos.
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
L'Incoronazione di Popea de Monteverdi tanca la temporada del 175è aniversari. Erotisme i fascinació pel poder en la producció de Calixto Vieito, amb direcció musical de Jordi Savall i Luca Guglielmi, del 10 al 21 de juliol. Entrades a liceu.cat.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93-414-0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Fongas. Pots reformar o viure l'experiència Fongas que comença a les nostres quatre exposicions. Inspira't i descobreix les darreres novetats en disseny de banys i cuines amb materials que són tendència. Parking gratuït a totes les nostres exposicions Fongas de Barcelona, Terrassa, Sabadell i ara també Granollers. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes. Fongas.
En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renunciïs al teu cafè preferit. Per això en la teva propera comanda rebràs un detall que complirà el teu estil del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva botiga Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta'n les condicions a Nespresso.com. Nespresso, what else?
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te en platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
El Grec Festival de Barcelona 2023 arriba Paral·lel 62.
Del 10 al 20 de juliol, concerts amb Los Volubles, Luisa Sobral, Lucía Fumero i Rita Pallés, el nou projecte musical de Raúl Refri, ideat pel Grec Festival, Evoé, i l'estrena de Los Juegos Feroces, El Día del Watusi.
Experiències teatrals úniques i fusions musicals avantguardistes.
Grec Festival a Paral·lel 62. Entrades disponibles a p62.cat.
RAC 1. RAC 1. Via lliure. Amb Xavi Bundó.
Això, perdoneu.
Què és això? Un aplaudiment.
Per Josep Maria, que fa aquests separadors extraordinaris. Perdona, Josep Maria, això era què? Pollastres de goma. Pollastres de goma de veritat, que l'has gravat tu. Tu!
Sí, home, sí, home. Imagina't la
cançó. Vull tornar-ho a sentir. Moment, eh?
O sigui, geni musical.
És geni, geni total. O sigui, aquest separador que sentiu és...
Està gravat amb pollastres de goma.
És el nou Mozart. El tècnic d'aquesta ràdio a casa seva amb uns pollastres de goma i anar fent...
Una cosa, jo m'aixeco i me'n vaig.
A RAC 1.
Em recorda alguna cosa? I encara... Aixecar-te el dissabte al matí per venir aquí des de Fort Pia, i que t'acaseu-me un himne fet amb pollastres de goma.
Aviseu-nos abans d'aquestes dades.
Les desinfla.
Bueno, va, què? Anem-hi o no?
Vinga.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Hola, Òscar Broc, bon dia.
Bon dia.
Hola, Nubis Cribano, bon dia.
Bon dia.
Toni García, bon dia. S'ha volgut improvisar i no...
No és tan fàcil,
sense
sembla.
Aquella motoreta que fa
sí, que
una...
La Derby Varian.
I es desmunta.
La granota aquella.
Li ha començat a caure la roda al davant, després el freno...
Que estic també acostumat, eh?
Sí, pobre.
Sí, serà això, serà això.
Excuses.
Va, que anem tard.
Què voleu?
Ara de seguida anem amb estrenes d'aquesta setmana, que n'hi ha una d'importantíssima, que és Missió Impossible.
Gran.
Que ja us he vist tots excitadíssims i...
No, la veritat, amb els pollastres d'aquests del dimoni. És que m'ho trec del cap, vale, gràcies. Tot el cap de setmana amb el pollastre al cap.
Va,
Oh, però...
No sé per què no fes pollastres de goma si a l'Òscar Proc ho pot fer sol.
Pot fer ell.
Sóc el vostre pollastre de goma.
Abans de parlar de Missió Impossible, la setmana que ve una de les grans estrenes, que és aquesta.
Ei, va bé, puc anar a casa teva aquesta nit?
En català, que és Barbie.
Toma.
Barbenheimer.
S'estrena dimecres i és una d'aquelles que jo crec que a més s'ha gastat una quantitat de diners en màrqueting i en fer coses i...
Crec que és una de les campanyes de màrqueting més bèsties que he vist en els últims anys, amb diferència.
Sí, és que van agafar una casa a Malibu, la van pintar de rosa i la van posar a Airbnb.
Molt
de fet, van dir que a la pel·li se'ls va esgotar la pintura rosa perquè ho feien tots els decorats i que va haver dèficit de pintura.
No, i no només això, fixeu-vos en la música. Dua Lipa, Billie Eilish, és a dir, aquí s'han deixat una pasta indecent.
S'espera que sigui una de les pel·lícules amb
milions,
més...
100 milions li donen el primer cap de setmana als Estats Units.
Més espectadors del 2023, un gran blockbuster. Doncs bé, el Departament de Cultura de la Generalitat i també el Via Lliure, us convidem el pròxim dijous, dia 20, a l'estrena en català, que passarà simultàniament a diversos cinemes de Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida i Tortosa. Llavors, què tenim? Tenim 5 entrades dobles.
Una entrada doble.
Pel dijous.
Una entrada doble perquè...
5 entrades dobles.
Que vol anar Tortosa a Roquetes, a veure la pel·lícula.
És impossible la gent que entengui alguna cosa amb aquest senyor parlant mal damunt, no. 5 entrades dobles, que vol dir per dijous, per 5 cinemes diferents. Una doble a Barcelona, una doble a Tarragona, una doble a Lleida, una doble a Girona i una doble a Tortosa, Roquetes.
Hòsties. Sí. Crazy.
La gent de totes aquestes zones que a vegades no, hem d'anar a Barcelona, bueno, doncs us ho portem una miqueta més a prop.
Parla així, aquesta gent.
Com? Com podeu guanyar les entrades, algunes d'aquestes invitacions? Doncs molt senzill, entreu ara mateix al Twitter del Via Lliure, busqueu l'últim tuit que acabem de publicar, feu retuit i follow i contesteu... Bueno, de fet, retuit i contestar, dient d'una banda quin cinema voleu anar i de l'altra quina Barbie creieu que falta.
Pots repetir les instruccions?
No, és que són complicades, és un moment, eh? A veure si ho entenc jo mateix.
Vinga, va.
Perquè diem retuit i a més contestar. Tuit. Estem fent cites o no estem fent cites? Cristina Gatjoli, és citant o sense citar? No sabem ben bé.
Estic confós, jo, ara mateix. Estic confós, estic com un pollastre de goma.
Cita el tuit.
Bueno, feu retuit i contesteu el... No cal suït, citar. Contesteu el tuit dient... A quin cine voleu anar? I això tampoc no entenc la pregunta. Quina Barbie falta? Què vol dir?
Quina Barbie falta?
Barbie Prop,
per exemple. Ah, de què falta una Barbie? Una Barbie d'aquestes...
Sí, quina Barbie s'inventaria? Afegiria en el catàleg. La Barbie Blay estaria bé. La Blay.
Quina Barbie falta? Mira, ja han començat a escriure. La Barbie independentista. Vull anar a Tarragona. No està mal, eh?
No està mal
tirat, la Barbie independentista. Bueno, quina Barbie creieu que falta? Doncs ara mateix ens contesteu el missatge, feu retuit i expliqueu a on voleu anar, perquè així podem repartir les entrades amb més facilitat.
Barbie 1 d'octubre.
Existeix la Barbie zombie? No ho sé. Estaria molt bé. Jo faria una Barbie zombie. És un moment, de veritat. Jo la compraria.
Va, passen 2 minuts de 11:45 del matí. Abans d'arrencar amb les estrenes, bueno, és com un dels temes de les últimes hores, és aquesta vaga dels actors sumada a la dels guionistes, que ostres, que pot ser
dura,
pot ser bèstia, eh?
Bueno, i es parla de mesos de guerra.
Brian Cox,
sí.
Aquesta nit passada,
Logan
en una entrevista,
Logan Roy
deia que es podia arribar a final d'any sense problemes.
Ostres, doncs mira, aquí ho tens. És que serà una guerra duríssima. És una guerra que té unes ramificacions molt bèsties, perquè aquí ja no només parlem d'actors, parlem de tota una indústria que alimenta altres indústries, i aquestes indústries que viuen del cinema, etc, no podran generar diners.
Tot diuen que tot es trenca perquè ja es filtra un esborrany, del contracte que vol oferir l'associació de productors al sindicat d'actors, on especifica que si tu vas a un rodatge i ets un background actor, que és això, un senyor, un extra, no? I agafa la teva imatge, et paguen un dia de treball i poden utilitzar la teva imatge per sempre, ja.
Per intel·ligència artificial...
Per sempre, eh? Sí, no per una... No, per sempre, no en aquella pel·lícula, perquè només hi has d'anar un dia, no, per sempre. Que això és un punt d'inflexió bestial, perquè t'imagina't que et fas famós després. Vas a fer d'extra en una pel·lícula, però estic posant un cas extrem, però és molt possible que tu facis d'extra en una... I això tenim mil casos.
O sigui, retallen i t'enganxen.
I ja tenen la teva... O sigui, tenen la teva imatge per tota l'eternitat, la poden explotar com vulguin. Et poden posar anuncis, et poden posar on vulguin.
Realment sembla que el nucli dur de totes les reivindicacions apunta cap a la intel·ligència artificial i cap al futur que ens espera a la indústria cinematogràfica.
Que hi hagi més transparència a les plataformes, que sabem exactament
quins números
tenen, però en realitat el que s'està barallant és el futur.
Aquí és on estan... Sí, no? I que és preocupant, perquè... és que estem parlant també de reviure actors que estan morts, per exemple.
Sí, té molta implicació.
Per exemple,
De fet, fa, no recordo, fa un any o així es parlava de que estaven negociant amb els herederes del Frank Sinatra el Paul Newman i el Humphrey Bogart per tenir accés a la seva imatge digital. Ostres. Això vol dir que una intel·ligència artificial agafa 40 anys de pel·lícules, agafa totes les imatges, no? I després fa un personatge nou. És a dir, clar, encara no tenim aquesta tecnologia, però... perquè bé, però dintre de 10 anys jo no tinc cap dubte que ho podran fer i serà impossible distingir.
Amb l'últim Indiana Jones el que vam fer és això, vam agafar trossets de totes les
pel·lis... quedar regulero,
Sí, es veia estrany.
No es veia tan malament.
Es veia molt malament.
Es veia estrany.
Tenia els ults morts, aquella
cosa. Però és una qüestió de temps, no? Vull dir que...
No, és que se n'hi ha refinant.
De temps i de pasta, és a dir, perquè aquí és on estan els diners realment i jo no tinc cap mena de dubte que els hereus de o els descendents de molts actors famosos al final acabaran claudicant davant de les xifres que els oferiran per cedir la imatge dels seus pares.
T'imagina't fer una pel·lícula amb Paul Newman?
Clar.
No? I sense Paul Newman?
O fer anuncis.
És com el fet que tongui
un anunci de Coca-Cola.
La pregunta és, bueno, igual que els drets de...
Perdoneu, no recordo si va ser Levi's, que va fer un anunci amb James Dean, si no recordo malament.
Amb James Dean.
Amb James Dean. Ara no recordo qui va ser que va fer un anunci amb James Dean.
Bueno, a veure, s'han fet anuncis amb Lola Flores.
Sí, me'n recordo. Sí.
Ja tenim un exemple.
Dalí,
aquí tenim un exemple.
A veure, sí, Lola Flores...
No, però el que deies sobre el dubte aquest... és un debat, també, però és plantejable. És a dir, si els descendents tenen drets sobre d'un escriptor sobre la seva obra, per vendre-la o no vendre-la o cedir-la, pues sobre la imatge...
Home, potser, el que passa que tu saps perfectament que Paul Newman en la seva vida hauria consentit una cosa així.
Ja, però què fas? Agafes una ouija?
Estàs destossant el llegat d'un actor...
Home, clar.
Estàs aprofitant,
home, estàs... Sí. Però aquí hi ha un tema... Mira els meus dits, mira els meus dits, Broc.
Okay. No, és que aquí està el tema.
El tema dels diners.
Però sí,
jo no veig tant aquesta dificultat, que em sembla que és un signe dels temps i tal, sinó de gent viva. Si gent viva que li roben la imatge.
Aquí està el tema de les reivindicacions, que es veuen un futur en el qual els actors, sobretot els actors petits,
que és que aquí
no tindran cap mena de dret, cobraran poquíssim i sortiran
actors,
a tot arreu.
Quan penses actors, sempre penses en la primera línia d'actors. Sí. I la majoria d'actors es guanyen la vida d'una forma...
La gran majoria.
Moltes dificultats.
Això seria com el capítol de Black Mirror, que vam veure, no? El primer capítol. Que parlava d'això.
Sí, sí.
Tinc molts missatges de Barbies,
Sí? Alguna Barbie...
A veure, especial? És que en tinc molts. La Barbie funcionària...
Barbie funcionària?
Home, hòstia, no està mal.
La gent està...
La Belén diu la Barbie menopàusia, la Barbie castellera, la Barbie Teresa de Calcuta, la Barbie de Vox... La Barbie revolucionària... La Barbie pagesa... Aquesta deu ser-hi, la Barbie pagesa. Estic bastant convençut,
Granjera, no?
La Barbie futbolista, la Barbie d'Eurovision, la Barbie mare treballadora, la Barbie de Paquita Salas...
Ah, hola, que bona aquesta! No? Te la compro.
La Barbie punky, la Barbie caganera, la Barbie xunga, la Barbie turicos... Què vol dir turicos?
Turicos? Què li ha passat a aquest?
La Barbie espardenya...
La Barbie espardenya.
Compte amb el surrealisme.
Aquesta és bastant bona, la Barbie normal.
I què vol dir normal?
Bueno,
com et diuen que és normal?
La Barbie de Mairena.
Oh! La Barbie de Mairena.
Que molt bona.
La Barbie gruñona.
Fue a por trabajo, le comieron lo de abajo.
La Barbie gruñona.
Jo tenia un altre de mal cap que millor me la guardo.
Barbie gruñona, germana de Toni García Ramon.
Hombre.
Sí.
La Barbie bon dia.
M'interessa Barbie de Mairena, a mi, especialment. Amb un botonet, no?, que va dient les frases típiques.
Estaria molt bé.
Papi Barri.
La Barbie policial. Policia espanyola infiltrada.
Molt bé, actualitat.
Barbie CDR, amb Serrella Versale. Bueno, en fi, hi ha molt. La Barbie peixatera del súper, la Barbie radioactiva, la Barbie...
Que... La gent té ganes d'entrar.
La Barbie Marvel, la Barbie geriàtric, la Barbie yonqui... Bueno, prou, va. Hi ha molta gent que es mereix entrades,
Té un cigarrito, Nick? Que no tengo un cigarrito.
La Barbie monja, la Barbie botanera de Repsol, la Barbie sardanista, la Barbie... Bueno, no parem de rebre missatges. La Barbie BDSM.
Ideal. La gent està malalta.
11 i 39.
Perdona, qui decideix si s'emporta
el premi? La gent no ho sé.
El director no ho sap.
La Barbie cazadora de nazis d'Inglorious Basterds. 11 i 39.
Bueno.
Faig una pausa i de seguida Missió Impossible. Va.
Tiquets del Club Carrefour 2x1 a full. Fins al 26 de juliol a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Ponés tens un 2x1 en més de 1.300 productes, com en les pizzas Forno di Pietra Buitoni. En compres 2 i acumules 4,39 € en el pròxim xec estalvi. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Vine a Bacus amb el Val Escolar de la Generalitat abans del 31 de juliol i emporta't unes bambes Múnich per només 10 euros. T'ho expliquem tot a les nostres botigues. A Bacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
El preu Lidl és el millor preu.
Nectarina per 1,49 € al quilo, t'estalvies un 34%. Tan fresc com es conserva el menjar amb la nostra envasadora al buit Silvercrest per 24,99 €. Lidl, marca la diferència.
Fontvella t'omple de vida, el teu dia a dia i aquest estiu els màrquets i festivals de Catalunya.
Descobreix l'edició limitada de les noves ampolles als teus bars i restaurants preferits i podràs gaudir dels millors festivals de música i esdeveniments del país. Demana Fontvella, participa i podràs guanyar centenars d'entrades i experiències.
Aquest estiu, omple't de vida amb Fontvella.
Potser he nascut molt lluny d'aquesta platja, però aquí va ser on el meu pare em va ensenyar a nedar, on ajudava la meva àvia a tallar la síndria i el meu avi a clavar el parasol, on vaig aprendre a agafar crancs amb el meu germà, a seguir les petjades de la meva mare a la sorra. I sí, en aquesta platja és on vull tornar cada estiu amb els meus fills. I està a la venda la loteria de Nadal en aquest lloc de vacances al qual també pertanys. I sí, cau aquí el gordo de Nadal. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Quants anys fa que dorms en el mateix matalàs?
Sabies que a partir dels 10 anys el teu matalàs pot provocar-te mals d'esquena, nits d'insomni?
Aprofita ara el pla Renove de Son Pura i descobreix un nou descans.
Son Pura, número 1 amb matalassos de molles ensecades segons els consumidors.
Troba el teu Son Pura a les millors botigues especialitzades.
RAC 1. Islandesos, islandeses...
Que comença, que comença!
Si són Led Zed...
Això és Islàndia.
Avui a Islàndia...
Hòstia, perros no.
El pla de pensions jo me'l vaig polir a les nits a París.
Hot Rock, Nil, Jean, Paul, Iu, Ada, Ona...
El primer dia que em vas oferir treballar amb tu, jo vaig mossegar l'entrepà i em vaig trencar un queixal.
No! Vuitè i últim vaticini, Elisabet II continua sent la reina d'Anglaterra.
Sí, no sé si es durarà més ella que l'Islàndia.
Oh. Dimecres, 19 de juliol, a les 7 de la tarda... La Festa Islandesa, amb Albert Om i tot l'equip des de la sala Luz de Gas de Barcelona.
Si són les 7...
Que s'acaba, que s'acaba!
Amb la col·laboració de Borges, Play i els supermercats Bon Preu i Esclat.
RAC 1. Tots som 1.
Via Lliure. Amb Xavi Bundó.
3 minuts...
The Killer.
3 minuts i 3 quarts de 12 del matí. Va, anem amb la gran estrena d'aquesta setmana, sens dubte. La nova entrega de Missió Impossible. Ara sabrem si hi ha unanimitat entre pantalleros o no. Missió Impossible, quina és ja?
Aquesta? La 7.
La 7.
La 7, bueno, primera part.
Partida. Sí. Missió Impossible, Sentència Mortal, parte 1.
Our lives... The hand of the sun of our choices. Hello, are you there?
Aquest era el Broc, eh? Per si no, no sé si cal explicar la intriga de la cosa, però bueno, no, a grans trets...
Bàsicament és Ethan Hunt lluitant contra una intel·ligència artificial que té un poder inabastable i que totes les organitzacions la volen per tant utilitzar-la com
a... Perdoneu-me, però ens traiem això de sobre ja, el guió és absurd. O sigui, no hi ha guió,
no
hi ha guió, però he portat... És una mica d'espoiler, vale? Una mica d'espoiler, però he portat el guionista explicant de què va. És una mica d'espoiler, són 20 segons.
Un tall.
Sí, tinc un tall guionista, 20 segons.
Cogen ustedes un sobre que no tenga baracardios de la mandrigada, els havien retenido sobre el cuello, però cortándole los flecos, porque si no, revoca las mimbracas cuando viene el sol no sonríe. Entonces, en el sobre, se mete dentro del sobre, porque si se pone fuera se cae, se mete dentro del sobre en un código de barras de pan. Que por H o por B, no lo había recibido ese niño entre los días en el uso de ellos.
Ja està.
Sí, sí,
aquesta és l'explicació del fons de la història. No?
De la història.
Sí. La intrahistòria, no?
Ho expliques superbé, eh?
Sí. És que, de veritat,
molt
bé. No existeix...
Antonio Zores.
Jo crec que Christopher McQuarrie, que és el director, ho fa a propòsit.
Val.
Perquè saps què passa? Hem explorat tantes apocalipsis diferents amb la saga. O sigui, missils nuclears... L'última ja era tan complexa en el sentit de el pla per fer volar les ciutats sagrades, el món, la Meca, no sé què... Que ara aquí el que convenia és... Què vull jo d'aquesta pel·lícula? Què espero? Acció, acció, però ja a un nivell de perfecció, i a sobre sense CGI, on hi ha molt poc, entenc jo, i molts efectes pràctics. Segur que hi ha molt CGI, però com a mínim no es veu.
No es nota.
Gairebé
no.
Tot és pràctic.
És una, no? És una muntanya russa.
I clar, més tens el tarat de Tom Cruise, que crec que tots sabem que morirà fent una pel·lícula. No, aquest tio té un desig de morir bestial, perquè salta.
És un addicte a l'adrenalina.
No, fa unes coses bogíssimes.
Vale, he vist uns vídeos saltant amb la moto.
Sí. La moto, el guit.
Sí. El terror de les asseguradores.
Vull recordar que el tio va dir, no, ja faig l'extraquet de pujar-se a un avió per fora, lligat només amb un arnès a la cintura.
Mm-hmm. Sí. Això va ser la cinquena.
Però. I com que despega 700 km per hora o no sé quan, li van anar a posar algunes lentilles perquè no el deixés sec a l'aire. O sigui, que aquest senyor no està bé.
A més, McQuarrie el que fa a les escenes d'acció és que se li vegi la cara.
Sí.
És a dir, el tio sempre col·loca la càmera perquè veiem que... És que per exemple, sí. Veus un tio que aterra amb una ala delta. És Tom Cruise, és la seva cara. El tio enfoca la cara. I és admirable que una pel·lícula que dura 3 hores, pràcticament, si no et deixi respirar. És que des que comença amb el submarí fins que acaba en el tren, és una pel·lícula que és una muntanya russa sense parar.
A tu t'ha agradat?
M'ha encantat.
T'ha encantat?
M'ha encantat. És que és adrenalina pura.
Jo m'ho he passat, sí. És que és per passar-s'ho, de veritat.
És el blockbuster per antonomàcia, sí. Però en el bon sentit de la paraula, eh? O sigui, a més és una saga supersòlida que ha sabut mantenir la seva essència
i créixer fins i tot
i créixer i mantenir i introduir elements que la fan que sigui més actual però sense perdre aquesta essència.
Recordem que aquí han estat Brian De Palma, sí. Ha estat J.J. Abrams, ha estat el Brad Bird i ara està el Christopher McQuarrie. M'oblido de John Woo, pobre, perquè ell de segona part ja, que no feia tampoc.
Sí,
però ha anat creixent i per això deia el guió. Jo crec que aquí ja era rizar el rizo, no? Com diuen, era fer una cosa gairebé impossible. Mm-hmm. I el tio ha optat per... No, l'entitat. L'entitat és un...
Entitat,
aquesta
no?
Intel·ligència artificial, no? Que diguem-ne s'ha infiltrat als governs del món, etc.
Que té com consciència, no? Sí, és sentient.
És Skynet, no?
Sí,
exacte. Però aquest, en lloc de tirar míssils nuclears, està jugant a la guerra electrònica. Però és igual, és el MacGuffin, no?, que deia sí. Hitchcock. No, és l'excusa...
Com la pata de conejo,
exactament,
no?
Exactament, de Rabbids.
Jo crec que, a més, és la pel·lícula que més s'assembla a la primera part, a la de Brian De Palma. D'allà només pel MacGuffin, que allà era la lista Nock, sinó que és la lista Nock, era la llista aquella d'espies que quedaven en descobert. Era MacGuffin de la primera pel·li, que per mi és magistral.
Sí, però no era tant un MacGuffin. Aquí era una llista, una persona tenia una part i l'altra tenia una altra part.
Sí, però era una excusa.
Sí, però era un MacGuffin que estava ben construït. Sí, el d'aquesta pel·lícula és una mica, d'acord, l'intel·ligència artificial, saps què vull dir? Hi ha un moment que l'intel·ligència artificial munta una festa en aquesta pel·lícula.
Sí. De les millors pel·lícules d'aquest any que heu vist?
Sí.
En el sentit de gaudir d'anar al
cinema. A mi com a pel·lícula d'acció em sembla el millor que he vist en anys.
En anys.
Com a pel·lícula d'acció, eh?
La sensació que, o sigui, de sortir satisfet del cinema i d'haver dit, ostres, fins a l'últim euro que he pagat aquí, se l'han guanyat.
Són molt diferents, però aquesta i John Wick 4 serien ara mateix les que estan, jo crec, per mi, al pòdium.
Però a mi aquesta m'agrada més que John Wick 4 perquè crec que el personatge de Tom Cruise en aquí és ja... Sí, la locura màxima.
És més dimensional que
correcte.
No John Wick.
I a més John Wick és una baralla, diguem-ne, més terrenal, no?
Sí.
És veritat que no pots estar ballant 3 hores perquè acabes mort, però aquest tio es tira d'un pont, després camina per un... O sigui, fa unes coses increïbles, i el nivell, vull dir, de la dimensió de la pel·li...
A més, Ethan Hunt és un personatge que està construït molt bé. John Wick dius, vale, és el Keanu Reeves, em cau molt bé aquest paio, sí. Vull veure'l en acció, ja està.
No, i a més, dues coses, el com incorpora l'humor de manera natural, l'escena que passa per Roma amb un cotxe, que és sensacional.
És boníssima.
Brutalíssima.
I després el pes dels personatges femenins, perquè n'hi han fins a 4 que bueno...
Jo aquí vull destacar Rebecca
Ferguson. Sí, jo crec que hi ha un personatge femení que maltracten d'una manera tremenda,
sí, això sí.
I que no es mereixia acabar així.
Sí.
No direm quin, però
sí.
A mi m'ha semblat
això
una mica
això
tot
sí.
Trobat... Facilot. És un vehicle de divertiment pur en mans de Tom Cruise, que
ja
és un senyor que s'ha erigit com a salvador del cinema, no?
Tal,
ho
va
fer Top Gun Maverick,
sí.
I aquí, i a més el tio ha fet una cosa que jo crec que és admirable, que és agafar i sortir fent-se fotos amb les entrades de Barbie i d'Oppenheimer.
Sí.
I llavors els de Barbie surten fent-se amb l'entrada d'Oppenheimer i de Mission Impossible. Això és una cosa que ajuda a les sales a que tothom
moltíssim.
Vagi.
Total.
De fet, estan muntant sessions dobles, això és veritat, Xavi, per tot Estats Units, que són Barbie i Oppenheimer.
Sí, hi ha la broma aquesta de Barbenheimer, s'estan fent
pòsters... Però que han estrenat allà, encara no?
Aquest,
no, aquest cap de setmana, aquest? Sí, cap de setmana crec que estrenen Oppenheimer,
ah,
i la setmana que ve estrenen Barbie.
Perquè, oh, perquè no sàpiga, Oppenheimer és l'altra gran estrena, que és de Christopher Nolan.
No, aquest cap de setmana estrenen Missió Impossible, i el cap de setmana que ve estrenen Oppenheimer
sí,
i Barbie.
Sí, són les dues, ah, sí, i han fet com una campanya conjunta, que ha estat una cosa que ha sorgit de manera bastant orgànica a xarxes socials, que hi ha molts cartells que barregen les dues pel·lis i són que boníssims. És que... per partir-se de riure.
Però estem parlant de trackings, els trackings són les previsions de venda d'entrades boníssims, molt grans per les sales, que estan encara un 6% per sota del que venien abans de la pandèmia. Jo crec que són bones notícies. I en tot cas, això és la gran diversió per anar a veure amb la família o amb qui vulguis passar-t'ho pipa.
Ei, deixa'm destacar també a Ving Rhames i a Simon Pegg, perquè jo crec que són personatges que, tot i secundaris, ja formen part de l'essència de Missió Impossible, i sense ells, segurament, la saga no tindria gaire.
No, i com, molt de i com incorporen, sobretot, el personatge de Hallie Atwell, però dos personatges més que estan ja construint el nou equip de Missió Impossible, no?
Està clar, s'està renovant.
Que també van dir que serien les últimes, jo no crec que siguin les últimes, no, perquè seran les que faran més calés de llarg de totes, i és que Tom Cruise no retirarà.
Tom Cruise.
Que està rodant ara mateix, perdona'm, Xavi, una pel·lícula a l'espai. La primera pel·lícula que roda
moments,
a l'espai.
Mentre parlem, aquest senyor...
Està a l'espai, és molt boig. Missió, una pel·lícula a l'espai.
Missió Impossible, Sentència Mortal, part 1... La segona ja m'explicareu quan
l'any que ve. L'any que ve.
Espera't.
Espera't, bueno, perquè...
Bueno, clar.
Hi ha l'afectació.
Aquesta història...
Hi ha l'afectació de guionistes i d'actors. Veurem a veure com surt.
Però està programada per finals de juny de l'any que ve.
Va, i l'altra gran estrena, especialment perquè és producció Pixar, i això vol dir que crida molta gent, també.
I atenció, número 1 ahir.
Hòstia, per sobre de Missió Impossible?
Per sobre de Missió Impossible.
Hosti, pel·lícula d'animació.
És bastant lògic.
Amb criatures, sí, que estan a vacances.
Clar, cinta familiar, vacances.
La pel·lícula es diu Elemental o Elemental.
Us presento els veïns de Ciutat Element. Els veïns sempre tenen al cap els núvols.
Els
de terra...
Vaig veure una certa decepció amb Blai Morell quan li vaig preguntar per la pel·lícula, perquè com que l'estàndard de Pixar fa un temps era tan bon altíssim...
El llindar està molt a dalt...
I... Ara és una mica complicat.
Sí, és que sembla una pel·lícula de Disney, però la Disney dels moments aquells baixos. Sí.
Bueno, no, sembla una pel·lícula de fa 15 anys.
Oi.
No, ho dic de veritat. És a dir, l'argument és tan convencional...
Però no una pel·lícula de Pixar de fa 20 anys, sinó una pel·lícula d'animació de fa 20 anys.
Però pregunto, sempre hi ha un centre, no?, d'un gran tema que ataca Pixar. Quin és el gran tema aquí?
Bueno, aquí el tema seria l'amor entre persones del DIF que no encaixen, diguem-ne, i també hi ha un missatge sobre la immigració. Crec que és evident, no? Els personatges principals emigren a una ciutat i allà s'han de guanyar la vida. Diuen que representen, ho he llegit, que representen els immigrants irlandesos, no? Els personatges de foc, els personatges principals de la
pel·lícula. Perquè Ciutat d'Element són elements aire, terra, aigua, foc.
Sí, sí. És una Ciutat d'Element on viuen tots els elements i on aquesta família que són foc van a establir un negoci i a viure el que es podia conèixer com el somni americà, no?, entre cometes. Però la pel·lícula, o sigui, la idea inicial està bé i és una idea a la qual jo crec que li podrien haver tret moltíssim suc, però és que la cosa es queda en una pel·lícula massa plana i massa convencional, massa previsible. Sí, però massa previsible en tot en tots els seus girs, en tots els canvis de trama, és impròpia de Pixar. És a dir, si aquesta pel·lícula em dius que no l'ha fet Pixar, potser sí que tindria el meu llindar una mica més baix i segurament potser fins i tot m'hauria agradat. Però sabent que és Pixar, és que es queda curtíssima, és massa convencional. És una pel·lícula que s'oblida molt ràpidament.
Sí, perquè és que no hi ha res trencador.
Es troba a faltar una mica d'originalitat a la trama, no?, d'aquestes pel·lis que vam veure i ens van volar una mica al cap, com la de Inside Out i totes aquestes. Sí que és cert que a nivell visual és molt maca i que té molt bones idees, però és cert que a nivell de trama sembla una miqueta que va amb el pilot automàtic de pel·lis que ja hem vist moltíssims cops. Llavors sí que es queda una miqueta en l'oblit.
Jo crec que des de la marxa de John Lasseter, aquesta sèrie d'acusacions i tal, que ara s'ha trobat a Paramount, Lasseter era un tio que estava obsessionat amb els guions i l'animació, és a dir, havien d'anar de la mà i havien de ser perfectes. I crec que Pixar porta uns anys descuidant molt la part més de guió, més de concepte, no? I a sobre, com que és Pixar, i clar, estem parlant de l'estudi de Monsters, de Toy Story, de Ratatouille, de Los Increíbles, de Buscando a Nemo, estem parlant d'obres mestres.
Sí.
Clar, tu el llindar és molt alt, sempre, molt. Mm. I vas amb unes expectatives bestials. Jo crec que ja fa uns quants... Crec que l'última pel·li que a mi realment em va frapar de Pixar és Coco, a mi, l'última.
Sí, tal qual.
Clar, llavors, ja fa molts anys de Coco, no sé de quin any és ara, perquè tinc una memòria terrible, no sé ni com sou un
cognom. 2018 podria ser, 2019.
Sí, però anirà per allà.
Deu fer 5 anys, més o menys.
Sí, sí, sí.
Està, estem parlant... 2017, 6 anys. Home, estem, 5, estem 5, ja parlant, clar, estem, a més estàvem acostumats a cada any llançaven una pel·li, la pel·li era la pel·li de l'any i tal. Mm. I, hosti, jo crec que hi ha una baixada de Pixar molt gran i espero que el... Crec que ara el responsable és Pete Doherty, si no m'equivoco, espero que sàpiguen... però ja ha d'haver-hi un... Algú ha d'agafar l'estudi i sacsejar una miqueta. Home, perquè s'han quedat...
Recordem que les... L'anterior aquesta, que era Lightyear, sí que es va estar en cinemes, però les tres anteriors, Onward, Soul i Lucas, van estar directament a plataforma.
Sí, que també, jo crec que això que dius afecta molt a la gent que treballa
clar,
a Pixar.
Clar.
Per la gent que treballa a Pixar clar. Té al cap que les seves pel·lícules estrenen al cinema.
Clar.
I de sobte algú els hi digui que la política passa a ser que estrenarà directament a Disney Plus... No? Per intentar que tingui més subscriptors, jo crec que això t'ha de fer mal com a animador,
sí.
Com a guionista o com a qualsevol cosa, no? Perquè el teu, tu treballes pel cinema, i de fet aquest era el gran què de Pixar, no? Que era que treballaven pel cinema.
Igualment, tècnicament, la pel·lícula és una virgueria.
Sí,
visualment és una passada.
Visualment, que segur que és una gran pel·lícula per anar a veure amb...
Sí, amb família.
No, però, clar, no, però sembla que estem dient que és una mala pel·li.
No,
és una mala pel·li si penses que és de l'estudi que va fer Toy Story, que no esperis, però si vas a veure una pel·li familiar tu passaràs molt bé.
Però passem davant d'això, de que Pixar era la pel·li de Pixar era l'esdeveniment de l'any.
Era l'estàndard, no? L'estàndard de qualitat més alt que hi havia en el món de l'animació.
Mm. I el que trobo falta és que les antigues pel·lícules de Pixar apel·laven també als adults, i aquesta no ho fa. És una pel·lícula per nens. És la veu un adult i la troba massa plana, massa convencional, el que no passava amb les altres pel·lícules de Pixar.
Però també hi havia molta obsessió amb això, hi havia dues lectures. Jo crec que ells feien una pel·li i en ningú moment pensaven, o en cap moment pensaven, no, ara farem que sigui no. Ells feien la pel·lícula que volien fer.
Exacte.
I llavors tu tenies la teva lectura com a adult i un nen la llegia d'una altra manera. Per exemple, Bundo no les entén, les pel·lícules de
Pixar. Sí, no.
Buscando a Nemo, ell no l'entén. Però el nen sí,
encara està preguntant-se què va passar.
Que,
no?
Està pensant si Buscando a Nemo és de Pixar.
El seu fill sí que l'entén.
Sí,
el fill ja l'entén, diu, no sap ni si és de Pixar.
No sé si és de Pixar. Més que de... Va, 5 minuts i arribarem a les 12. De seguida, la resta de les estrenes, però abans els consells dels supermercats Consum.
Cooperativa és estar compromesos amb les persones. Per això, des de Consum ens preocupem perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se amb la revista Entre Nosotros i la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com amb les nostres xarxes socials. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, ens adonem que junts és cooperativa.
RAC Consumidors amb Consum, que vols sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
Imprescindibles en els mesos de més calor. El préssec i la nectarina són dues de les fruites més consumides a l'estiu. Totes dues són aromàtiques i molt refrescants, però què les diferencia? Avui a RAC Consumidors amb la Núria Riba de la cooperativa Consum parlarem de les seves propietats i beneficis de consumir-ne. Què ens pots dir de les propietats dels préssecs i nectarines?
Es diferencien bàsicament per la pell, en la que destaca el tacte de vellut del préssec. Nutricionalment s'assemblen força, aporten importants quantitats d'aigua, són una font natural de fibra i contenen poques calories. Són molt fàcils de menjar com a postres, en amanides, broquetes, i en el cas del préssec també es pot fer sucs, preparar-lo en almívar o en confitura.
I n'hi ha forces varietats, oi?
Moltíssimes, però per facilitar la selecció al consumidor, comercialment s'agrupen en varietats de les quals en destaquem algunes. El préssec vermell, amb la carn grova o blanca, i en què trobem el d'aigua, amb una carn més aviat tova i molt sucosa. El préssec groc, amb la carn del mateix color, més aviat dura i menys sucosa que l'anterior. La nectarina, que és un encreuament entre el préssec i la pruna i no té borrissol. I el préssec xato i la platerina, amb una carn molt dolça i sucosa, que es diferencien dels anteriors per la seva particular forma planada.
I quina recepta ens portes avui?
Una escuma de préssec ben fàcil de fer per postres o per berenar, i que segur que agradarà moltíssim als petits de casa. En un batedor barregem un got de llet descremada, tres préssecs grocs pelats i trossejats, i una cullerada de sucre o unes gotetes d'edulcorant, fins que quedi ben líquid i una mica escumós. Amb una cullera hi barregem una fulla de gelatina que prèviament haurem estovat amb un dit de llet tèbia i ho servim en copes. Per fer-ho més divertit, podem afegir-hi una culleradeta de fils de xocolata pel damunt. Ho deixem refredar a la nevera almenys 2 hores i ja veureu que bo. I si voleu més receptes fàcils i divertides, a planificador.consum.es/recetes en teniu un bon grapat i que vagi de gust.
Moltes gràcies, Núria, per aquesta recepta tan fresqueta. Em sembla que ja tinc les postres per avui. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Gràcies. atenció, un minut i arribarem al punt del migdia.
Sí, atenció, perquè Xavi cau
un minut i arribarem a les 12 del migdia.
Que estava botant a sobre la cadira, fent el cavallet.
O sigui... Vosaltres el tema de la Ràdio Verité, perquè el porteu...
Ràdio Verité.
Aquesta cosa d'explicar tot el que passa en un estudi.
500 anys haciendo ràdio.
Són descriptius.
Són descriptius, equivocant-vos en el que heu de descriure.
La veueta no.
Va,
te posa el tall d'Esperando Dalí.
Ràpidament. Esperando Dalí, la nova producció catalana, Ivan Massaguer i Pol López. Els germans...
Fernando i Alberto.
A la zona del Bulli.
Fernandito.
Sí, bueno, fabula una mica de com hauria estat el naixement del Bulli, el que passa que el posa en una altra època, final del franquisme, any Barcelona, 1974, i el personatge del germà petit, que és l'Albert, que té problemes, doncs...
Amb la justícia.
Amb la justícia, per dir-ho d'alguna manera, i se'n van tots dos cap a Cadaqués a treballar com a cuiners al restaurant d'un tio... El propietari és un francès que està obsessionat